crec que en esta musiqueta ja sabem tots quin programa comença, i bueno, comença un programa més de Medi Ambient en Débora Fandos, d'Amnar Ecologistes en Acció. Bon dia, què tal, Débora?
Hola, pues molt bé.
Bé, no? Després de les vacances suposo que estàs ja més fresqueta,
home,
no? Més fresqueta que te n'has anat lluny esta vegada, eh?
Sí, sí, a la muntanya, a la muntanya. A la
bueno, avui tenim un tema que fa... diria que molts d'anys que no ha eixit, no? Fa molts d'anys que no se parla d'este tema, i és del càstor. Conta'm un poquet, per a aquesta gent que potser no sap de què estem parlant, la història de tot això. No?
Sí, bueno, jo mateixa m'he tingut que refrescar perquè ja fa uns anyets. Jo, de fet, estava estudiant fora en aquell moment i tota la famosa història dels terremotos no els vaig ni viure en persona, però bueno... A veure, el Castor, què és? Bueno, el Castor és un dels projectes que va sorgir de la paranoia d'una cosa que bueno, realment estem veient ara els efectes, entre comilles, i és que què passaria si hi havia unes guerres geopolítiques com tipus lo de Rússia i Ucrània ara, què passaria si ens quedéssim sense gas per abastir la població? Entonces van dir, hi ha que buscar maneres d'almacenar gas per poder disposar d'ell si passa alguna cosa d'estes i se talla el subministre per alguna via, vale? Què va passar? Pues per exemple, lo que tenim aquí davant del Castor, bueno, la zona d'Amposta, Vinaròs, tal, era una antiga mina petrolífera, vale? Ahí se van treure entre uns 60 milions de barrils entre el 70 i el 89, si no recordo mal. I bueno, pues se va sellar i tal i van dir, "Mira, ahí és perfecte." Diu, "Ara que queda la cavitat, diguéssim, pues ahí injectem gas." Vale? Lo que suposa aquestes plataformes d'almacenament de gas, pues, és a part de tota la parafernàlia esta que tenim camí a Sant Rafel i tota la part terrestre, pues, és una tuberia de 30 metres per poder regasificar, diguéssim, i s'injecta a la cavitat d'eixa buida que va quedar de l'extracció de petroli, s'injecta gas a pressió. La idea era mantenir-lo allí apretat hasta que fes falta per un tema pues, això, geopolític. Se suposava que allí cabria com pa 50 dies pa bastir a tota Espanya durant 50 dies de gas natural. Què va passar? Pues lo que tots sabem, els estudis se van fer reguleros. Faltava una cosa elemental i és que no és lo mateix extraure algo que injectar-lo a pressió. I resulta que, en tant mala sort, que com no van fer els estudis geològics, hi havia una falla allí en certa activitat. I va passar, de fet, tot no va arribar a passar de la fase de proves. No sé si la gent ho sap, vull dir, tot el que va passar i se va parar antes de que es comencés el funcionament real. Vull dir, tot allò va ser una fase de proves. I el que va passar, pues, setembre-octubre de 2013, quan estaven experimentant en la injecció de gas per veure com funcionava, pues, van començar, en la nostra zona, ho sabeu, a experimentar terratrèmols. El més fort va ser de 4,2, si no estic equivocada, i bueno, en seguida el ministeri ho va parar, perquè va dir, bueno, no, a veure, que realment tu parles amb gent que sofreix terremotos de veritat de nou i tal, i se'n riuen de tu, no? Però, claro, no és una zona que hem tingut mai problemes tectònics, i la cosa és que realment, si estem dient que era en proves, quan realment es comences el funcionament intenso, què podia passar? Entonces, pues, se va parar i tal. I això és el resumen a efectes pràctics.
Sí, realment el programa d'avui és per parlar un poquet, no, de com està ara mateix la situació, és a dir, perquè sabem que per A o per B pues, se va intentar fer això, però realment ara què és el que està passant en eixa planta o quin funcionament té i sobretot si està afectant o no al medi ambient.
Pues sincerament... és molt opaca la informació, és molt difícil saber el que està passant ahir, però les últimes notícies oficials que hi ha és que en 2019 tenia que haver començat el desmantelament definitiu, però tots passen per allí i tots veiem que allò continua igual i no veus moviments, de veritat. Bàsicament el que és un coladero de diners, vale? Parlant clar, vull dir... aquí hi ha hagut un moviment judicial de se denuncien, després se retira la denúncia, després no arriba a cap puesto i tal, i al final acabem pagant tots, perquè això és una instal·lació que suposa que se tenia que haver desmantelat 2019 i estem a finals de 2024 quasi, i allò continua allí. I tot això, el manteniment d'això, perquè no és una cosa que pugues, fico un candau a la porta i me'n vaig, ja està. Allò té que estar mantenint-se perquè queda gas, queda, bueno, són coses que se tenen que controlar i tal, i tot això pues, són diners que se van gastant. Ara mateix, el que és perillós en tal, se suposa que si no hi ha activitat, no tindria que ser perillós en aquest moment com a tal, si veig la cara d'escepticisme. Però és que com no sabem realment el que està passant, Això, n'hi hauria que es començar a pensar en pressionar, que han passat 5 anys, de que realment allò se desfaigui. És un claríssim d'un projecte fallit que podria haver sigut un perill, perquè vull dir, diem, sabem que se va parar, en teoria, però és un cas claríssim de les conseqüències de no fer els estudis adequats. I de fet, bueno, això ja se'n va un poc del tema, però que sapigueu que en l'excusa, perquè és una excusa claríssima, de que últimament en la Comunitat Valenciana volen simplificar els processos administratius, han llevat els projectes, els impactes... Bon dia, és dilluns. els estudis d'impacte ambiental d'un munt de coses, perquè per agilitzar-ho, va, estudi d'impacte ambiental, això què és? Bé, tot va per a ça. Pues moltes coses estan eximides de tindre estudis d'impacte ambiental. I mireu la que se va liar simplement per omitir algo tan bàsic com anem a ficar gas a pressió sobre un puesto sense estudiar, si hi ha una falla, si hi ha pues, qualsevol moviment tectònic que pugui aplicar-se. Vull dir...
Realment la idea no és una idea dolenta, no? de tindre ahí com un abastiment per si, però és el que dius, no? Que és important no només parlar del medi ambient, sinó quan tu fas qualsevol construcció, qualsevol cosa, has de fer un estudi previ per no afectar el medi ambient, que és el que estem parlant. Dos, per no afectar les persones d'alrededor d'aquest projecte, que és important, no? Perquè al final està molt bé agilitzar la paperassa perquè la paperassa a ningú mos agrada, no? El està fent papers, el està aquí i allà, el que tot se retrasa, perquè al final se retrasa tot, però realment coses com esta pues, n'han passat moltes a molts de llocs i aquí no ha passat algo greu perquè pues, no ha tingut que passar, no?
Sí, vull dir, és que no sé, què voleu que digui? Vull dir, tot este procés, vull dir, i suposo que no és exactament este tema, però suposo que els que porten més temps interessant-se per temes de medi ambient haurà sentit el tema del fracking. El fracking és realment una rama de lo que van fer en el Castor, és realment fracking, que és injectar líquids o gasos a pressió en fractures per intentar propulsar pues, el petroli o coses d'aquestes. I cada vegada s'està arribant a aquest extrem de fer aquestes coses simplement perquè ja s'estan acabant les fonts tradicionals de petroli i tal. I sempre te diuen, bueno, però no passa res, tu saps les explotacions que hi ha i no passa mai res. Sí que passa, el que passa és que de moltes coses no ens enterem. I ahir, en el Castor, per exemple, va saltar perquè van hi haver terremotos que la gent podia sentir, sinó a saber les coses que haguessin passat allí i no mos haguéssim enterat. Simplement va ser perquè era tot un secretisme. Vull dir, jo en aquella època no estava molt ficada en aquestes coses, però recordes que de repente va aparèixer una plataforma allí. La gent no sabia molt bé ni què era ni res. Tots els que anaven a Sant Rafel veien el mega edifici aquell en tubos per totes bandes i realment no hi havia una informació a la població sobre què era allò i què implicava. I mira, bueno, afortunadament, jo vos dic, és que donem gràcies tots els dies de que se va parar en proves. Imagineu allò en ple funcionament. Vull dir, tu miraves els estudis i te dient, bueno, de riesgo d'explosió, bueno, és molt difícil que explote, però una vegada cada X mesos n'hi ha que soltar gasos per alliberar pressió. Si dona la casualitat de que en aquest dia hi ha tormenta elèctrica, pues hi haurà una explosió, però quines possibilitats n'hi ha? Vull dir, són coses que no són de domini públic, que tens que bussejar molt entre paperassa d'esta que parlem pa poder veure aquestes coses. I entonces és un poc trist. En aquest cas, més que un tema ambiental, en el cas concret del Castor, és que és una falta de respecte total a la població local.
Sí, al final, parlar de temes com estos, mira, l'altre dia fa poc veia una pel·lícula, no?, en la qual se va acabar el que és les fonts tradicionals i tota la gent vivia de fonts pues, eòliques, de plaques solars, i no tenien cap problema, no?, de viure d'això, però al final aquí s'entra en un debat tant polític, econòmic, de moltes coses que a lo millor nosaltres no tenim la perspectiva de tot el que realment passa, no? Perquè al final, què necessita tota la humanitat o què necessita tota Espanya? Encendre la llum quan toca, que l'aigua estigui calenta, que... I claro, això convé unes coses que se necessita electricitat per ara, per ja, ara mateix, m'entens? Entonces, són moltes coses que se baregen a dins, no?
Sí. Bueno, és que el tema de les energies renovables també, bueno, crec que ja vam parlar d'això fa poquet, però però és un debat llarg i és molt candent, eh? Inclús dins del moviment ecologista, per exemple, és un tema que porta enfrontaments entre els partidaris de és necessari fer el que sigui per aconseguir energia, bueno, fa el que sigui, a veure, dins dels límits, però vull dir que, precio, que encara que els camps estos mega tal són necessaris, hi ha altres que opten per... Bueno, que és molt difícil demanar-li a la gent que reduïsca el consum i tal, perquè la gent s'imagina vivint en coves i totes aquestes coses, i bueno, la veritat és que no pot ser un procés ràpid, perquè això no funcionaria, tindria que ser un procés lent, i la veritat és que no anem ben encaminats. Però vamos, en el cas del Castor va ser una volada, una paranoia, perquè per exemple, ara mateix que estem veient que Rússia en els conflictes estos que hi ha en Ucrània i tal, ha tallat les seues vies de gas natural, no n'hi ha hagut cap problema, perquè hi ha un munt de regasificadores a Espanya, si no recordo 6 o 7. Hi ha connexions en un munt de països, per exemple, països d'Àfrica i tal, que també, vull dir, no feia falta tot això, en realitat. Sincerament, si ho mirem en perspectiva, allò va ser un coladero de diners. I pues, el nostre amigo Florentino, entre altres, pues, al final se van butxacar uns quants milions i no ha pagat tota la indemnització que deuria, perquè al final si mires els últims moviments que diuen legals i tal, ahir no ha pagat ningú de tota aquella moguda, al final els han perdonat a tots, com qui diu, i no res, va sortir molts diners de les nostres butxaques que mai ho sabrem i no tornaran.
Parant un poquet del Castor, i normalment el funcionament que tenen unes plantes com esta quan deixen de com funciona diàriament, no? Aunque tinguin un manteniment, com afecta que al mig del mar o al mig de qualsevol lloc fiques una planta com aquestes, de gas, de petroli, del que siga, com afecta el medi ambient, no?
Home, en el cas del Castor ara està inactiva, suposo que no deu ser més res que l'impacte, bueno, paisatgístic que pot tindre, però sempre és un perill. Aquí no és una cosa que estem molt acostumats a veure, però ho podeu veure a totes les zones, a les costes d'Amèrica i tot això, que estan sembrades de plataformes d'estes. Per molt que diguen, sempre hi ha un perill d'un vessament o d'una sortida. I, de fet, les que hi ha a la mar és una cosa que, bueno, la gent se preocupa menys, perquè bueno, sempre tenim la tendència a pensar que a la mar tot se diluïs i tal, però les que hi ha en terra són un perill molt gran, sobretot per tot això que implica, ja dic, o regasificadores que injecten gas o injecten líquid, o les que utilitzen això per propulsar el petroli i totes aquestes coses, són un gran problema, sobretot per lo que és les aigües subterrànies. Perquè per ahí, per qualsevol microfiltració, se pot contaminar tot lo que és la massa d'aigua subterrània. I teniu que tindre clara una cosa, la contaminació de les aigües subterrànies és lo que és més difícil de depurar de tot. De fet, normalment quan un aquífer se contamina ja no té solució. No tenim mitjans tècnics actualment per depurar una massa d'aigua subterrània que estigui contaminada. Per això tant de problema, això és un altre tema, però tot el problema per les zones de Lleida, per lo dels purins de Tocino i tot això, una vegada entra algo a una massa subterrània d'aigua, oblida't d'això. I tant en el Castor com en tots aquests projectes, no aconseguixes mai que veure la informació de quins són els gasos exactament que estan injectant. I moltes vegades els rumors i la poca informació que arriba són coses molt xungues, gasos realment tòxics, a vegades metalls pesats inclús, vull dir... cuidado, jo crec que sobretot en les terrestres és el gran problema que pot afectar a la massa subterrània i, com sempre, les pobres persones que estem vivint al voltant no ens enteraríem mai.
Però la veritat que són temes interessants el que sempre ens portes. Un tema com és el Castor crec que és per parlar potser 3-4 hores d'aquest tema i no acabaries, no, d'investigar i de fer coses. Però crec jo que al final el tema del Castor és un tema de tots, no? Per exemple, el veure si se fa una cosa, com se fa, quina supervisió té, crec que al final tindrien que estar tots damunt, no? Per a que no passen aquestes coses i sobretot per a que no ens afecti, perquè sí, avui fiques una planta aquí, demà fiques una planta en un altre lloc, però el que tu dius tu, si eixe gas o eixe substàncies químiques van a un aquífer, a nosaltres ens afectarà a la llarga.
Pues sí, totalment. Vull dir, és que és el que diem. Ahir van passar, bueno, pues, terremotos de poca densitat, però és que no podem saber realment el que podria haver passat. I és una cosa... És que mentre més ho penses, més absurda te pareix. Una cosa tan fàcil com en qualsevol cosa. Quan fiques un vertedero, que a priori pareix una cosa menys lesiva que una planta d'injecció de gas a pressió per una grieta, i tens que fer mil estudis sobre permeabilitat, sobre estabilitat, que no hi haguen falles actives, que no hi haguen volcans, evidentment, vull dir, coses així tan bàsiques, i fiques una plataforma gegant en una tuberia de 30 quilòmetres que estàs injectant gas a 2.000 metres de profunditat i no van estudiar la geologia. És que vull dir, si te fiques a pensar-ho, és que t'explota el cap de l'absurdo que és tot. Vull dir, n'hi ha que... Jo crec que és això el que ens ha de quedar patent de tot, que el d'eliminar passos que pareixen tonteries com els estudis d'impacte ambiental és un error. I pot ser que de 10 vegades 9 te sortirà superbé, però una se pot liar molt. Entonces, jo crec que val la pena... Si n'hi ha que retallar en burocràcia, des de luego, per eixa part no és. Vamos, jo crec que qualsevol persona que se dediqui al tema te dirà exactament el mateix.
En seguretat mai n'hi ha que retallar, sobretot per a que no passen coses com coses que han passat fortes a plantes, que si busques per internet veuràs. I bueno, Deborah, en quin missatge voldries acabar avui?
No deixeu de queixar-vos mai de les coses. Bàsicament és això. Continuem demanant informació. Vull dir, i de veritat, si passen molt més anys i allò continua així, hi hauria que es començar a... Jo què sé, hi havia en temps una plataforma contra el Castor i totes aquestes coses que si allò continua així sense desmantelar-se, hi hauria que es començar a demanar explicacions. Vull dir, perquè han passat 5 anys. Vull dir que sí, que la pandèmia ho ha paralitzat tot i tal, però ja l'excuseta ja queda un poc vella. Vull dir, i és això, quan se veu una cosa que no quadra, pues demana explicacions, organitzar-se i aquestes coses. Pareix que sigui molt hippie el que estic dient, però és que al final és el que funciona. Quan veuen que la gent està cabrejada i que pregunta, és quan aconsegueixes les respostes al final, és l'única manera.
Pues Deborah, moltes gràcies per este tema. Pararem de diversos temes més com este, temes que són necessaris de parlar, no? I no res, ens veiem la pròxima setmana en un programa més d'Ecologista.
Molt bé, aquí estarem.
Ens veiem, Deborah. Some of them do pleasure.